L'hora de la gent gran.
Sí. Bueno, un altre programa de l'hora de la gent gran. Aquest és un programa on volem posar en valor el poder i l'impacte de la radiotelevisió com a mitjà de comunicació, especialment a la defensa dels drets de la gent gran. La radiotelevisió ha estat durant dècades una eina fonamental per connectar persones, per informar, entretindre i, sobretot, per donar veu a aquells que moltes vegades no són escoltats com haurien. Avui, més que mai, la gent gran reclama ser escoltada. Els nostres drets, les nostres inquietuds i les nostres necessitats han de tenir un espai de respecte i visibilitat amb aquesta societat. I la radiotelevisió com a altaveu ens permet compartir experiències, generar consciència i reivindicar el nostre paper actiu. Aquí volem ser la veu que escolti, però també que doni veu a tots vosaltres. En aquest programa parlarem de tot, de l'experiència, coneixença, del que pense, aconselle, sent i que espere la gent gran. Gràcies per ser-hi i per fer de la Ràdio Televisió de Calella una plataforma viva i participativa. Bueno, estimats radioients, televidents, avui tinc un personatge que crec que, bueno, la seva experiència ens aportarà consells i exemples que crec que poden servir per molta altra gent que ens està escoltant. Què és el que nosaltres pretenem? A vegades la pròpia experiència transmesa a altres persones fa que, d'alguna forma, aquestes persones agafin exemple o busquin solucions. Avui tinc d'invitada Carme Lloch Bayerri. Va néixer a Barcelona. En aquests moments té... És de les que no li importa dir l'edat, que n'hi ha algunes que em diuen que no digui l'edat. Vull dir, amb això la Carme no té cap problema, perquè a més, com que es conserva perfectament bé i tothom li diu que no sembla que tingui aquests anys, doncs, inclús li és agradable dir l'edat perquè li diu, doncs no ho sembla.
Exacte.
És habitual això, no?
És habitual, bastant.
No ho sap si t'ho diuen sincerament. No. Un no home sé. Pot ser sí, una dona pot ser més...
I és més complicat.
Sí. Bueno, la Carme té 72 anys, i va néixer a Barcelona, el 14 de gener del 52, i la seva residència es pot dir entre tres poblacions, Badalona,
exacte,
Sant Pol i Calella. A Badalona i Sant Pol té vivenda, a Calella no, a Calella el que passa és que té amics i té d'alguna forma pues, un vínculo especial amb Calella perquè s'hi deu trobar bé, no? Això és la primera pregunta que et faig, Carmen. Per què aquest vínculo a Calella? Per què no et vens al pis de Sant Pol i te'n vens a viure a Calella? Per què? Què t'ofereix Calella que a lo millor no trobes a Badalona o a Sant Pol?
Bueno, a Calella el que m'aporta és activitat, que és el que més m'agrada, i he conegut a molt bona gent amb la qual m'hi sento molt a gust i amb un gran carinyo. Aleshores, per això estic a Calella. A Sant Pol, bueno, a Sant Pol tinc el pis i no tinc res més. Ara hi viu el fill i, bueno, és una cosa esporàdica. I a Badalona és on visc i també tinc un ambient molt maco.
Però allí també estàs bastant vinculada amb una o dos centres cívics, no?
Sí.
Notes diferència de l'ambient, de la forma de pensar, d'interpretar la situació de la vida de la gent de Badalona a la gent de Calella? Hi ha diferències?
Bueno, no. La gent d'on em bellugo més o menys... El pensament és bastant similar. El que passa és que el casal d'aquí de Calella és molt més gran i teniu moltes més inquietuds i oferiu moltes més possibilitats de que la gent estiguem activa i distreta i estiguem bé.
Gràcies per la publicitat.
No era la intenció, eh?
La Carmen, a més, té una vida en parella, doncs, pràcticament molt àmplia, no? Perquè dius, has estat separada, has estat divorciada, ets viuda en aquests moments.
Exacte.
O sigui que en aquests moments ets una soltera viuda. Eh?
Exacte.
Què tal la teva experiència?
Bueno, la meva experiència en parella, doncs els principis molt bé, els finals molt malament.
Per què? Pots concretar més?
Bueno, senzillament no he sabut escollir la persona que em convenia per la meva manera de ser. I bueno, han sigut parelles que al principi la il·lusió els han fet tenir motivacions, però aquestes motivacions s'han acabat ràpid. I jo sóc una persona activa, amb moltes il·lusions i amb moltes ganes de viure, i les parelles que he tingut no han sigut així.
Però és curiós, Carme, perquè a la nostra edat tu creus que el matrimoni era potser una aventura, perquè et casaves jove, no?
Mm-hmm.
Et casaves sense experiència i d'alguna forma diuen que ha incrementat molt els divorcis a partir dels 50, entre 50 i 60 anys, el qual vol dir que la situació que tu estàs dient ara és una situació bastant generalitzada, no?
Sí, bueno, el tema és que abans els matrimonis s'havien d'aguantar perquè la dona no treballava. I, lògicament, si no hi ha economia, has de fer alguna cosa, i aquesta cosa era aguantar. Ara, generalment, la dona treballa, amb la qual cosa, doncs 50 anys i ja veus si la teva parella és el que tu necessites o no, i per això hi ha tants divorcis, perquè no s'aguanten, o sigui, tant a l'home com la dona.
O sigui que la independència econòmica ha portat de que també potser les persones s'aguanten menys, no? Això de que hasta la muerte no se pare, això ja no existeix, no?
No, això ja no existeix. I després hi ha una altra cosa. A veure, potser és de mal dir. La dona s'havia d'emancipar, s'havia de protegir i havia de créixer, això està claríssim. Però ara potser ens hem passat una mica de rosca. I clar...
En quin sentit?
Bueno, jo per lo que veig amb el jovent, la dona, que està molt bé, que la dona ha de tenir la seva personalitat, la seva independència i ha de saber dir sí o no. Però potser ens n'hem anat una mica massa amunt. I ara sembla que s'estan canviant els papers. Sembla que la dona és la que talla el bacallà i si l'home no va a buscar els nens, no va al súper o no frega els plats, ja no interessa. I això també dona que la família s'acabi.
Això ho has palpat a la societat actual?
Sí, sí. O sigui, jo em relaciono amb gent bastant més jove que jo I veig que el matrimoni ha donat un canvi important.
O sigui, bueno, no s'aguanten el que abans, no. Potser per el que et marcava el protocol,
no.
Així aguantaves, no?
Exacte, ara no aguanten ni la dona ni l'home. Vull dir, ha arribat un punt que potser hi ha massa independència pels dos costats, que està bé, però sempre amb uns límits.
I això ho poden pagar els fills? Aquests canvis?
Evidentment.
Els... Sí?
Sí. Jo penso que quan una parella se separa, el fill, d'una manera o una altra, ho acusa bastant.
I a més, ara sembla ser que sigui algo... El que abans era molt estrany, o si inclús s'amagava, ara és molt normal.
Vull dir, és normalíssim.
Què estàs tu, separat? Estàs sí. Divorciat? Vull dir, és algo que com si estigués de moda, ara. Perquè la Carmen té un fill de 52 anys, que sí. També es va separar, no
sí.
Fa massa, i té un net de 20 anys, l'Uriel, no? Ho van patir al seu moment el teu fill i ara ho ha patit el teu net? O potser ja no tant el net?
Bueno, el meu fill ho va patir molt, perquè la separació va ser traumàtica i la relació també. Per tant, ell ho ha patit molt i li ha quedat unes seqüeles que són clares. El meu net, no sé si ho ha patit o no, perquè no ho ha viscut. O sigui, el meu fill es va separar que el nen tenia 2 mesos, amb la qual cosa ell no ha vist el papa i la mama junts. Però la diferència de com viu el pare i de com viu la mare, penso que interiorment també té un efecte. que potser no sabem quin és, però jo crec que sí que hi és.
A nivell de parella, ara bueno, ja fa un temps, s'ha despertat molt el tema del maltracte, no? I a vegades dius, hi ha denúncies de fa 20 o 25 anys, que en aquells moments, pues, o 30 anys, que allò era tabú, no es podia dir, no? Hi ha maltracte, hi ha més maltracte del que ens imaginem? És aquesta punta de l'iceberg el que s'està denunciant?
Jo crec que, malauradament, ara hi ha més maltracte que abans. La gent gran abans tenia un maltracte físic, que és el que es veia, però també han hagut molt de psicològic. I aquest és el que no es veu, no s'explica, però que es pateix. Però ara hi ha una sèrie de gent jove que crec que torna una mica a tenir maltractament, sobretot nois. No sé si al tenir tanta immigració les cultures es barregen i hi ha altres països que això encara està vigent.
És tolerat, sí.
Que jo crec que ara torna a haver amb gent bastant jove una agressivitat que s'havia disminuït.
I el que dius tu, no estem parlant de maltracte físic, estem parlant de maltracte psicològic.
Psicològic.
Que a vegades dius, això deixa seqüeles, no?
Jo crec que pitjors. Jo crec que pitjors perquè, bueno, una bufetada et fa mal, però ja està. I el psicològic et queda dintre i va fent...
Tu t'has considerat una dona maltractada?
Sí. Sí, sí.
Tu durant tota aquesta vida has tingut altres parelles, no? Però ara vius sola.
Sí.
Has decidit viure sola.
Uh-huh.
Per què? Per què, Carme?
Doncs perquè ara necessitava aquesta tranquil·litat de trobar-me a mi mateixa i estimar-me a mi mateixa. Durant molts anys he pensat que jo no podia anar sola. I el fet de pensar això és el que m'ha fet triar malament la parella. Vull dir, el fet de sentir-me que tenia un home al costat ja m'estava bé. I no he sabut classificar tot el que jo necessito o no.
Això que dius tu és algo que ningú ha tingut aquesta sinceritat fins ara, no? De dir, bueno, pues per la necessitat de tindre una persona, pues tampoc he sigut massa exigent, no?
Exacte.
I després te n'has donat compte que t'has equivocat i després deslligar-te d'aquesta relació tampoc és fàcil, no?
No, gens.
I què aconsellaries, pues, a aquestes persones que potser estan en la teva situació i potser ho tenen amagat o emmascarat?
Bueno, et refereixes a que no té la parella adequada i que és millor
estar
sol.
I que potser no té la valentia o no sap què fer si prendre una decisió el més aviat possible o per l'edat que tens aguantes i ja està.
Bueno, jo el meu consell sempre és que et valoris tu primer i t'estimis tu primer. Si aquella persona no és el que necessites, el millor és deixar-ho i com abans millor. Perquè desgraciadament tenim una edat, desgraciada o afortunadament, perquè si no és que no hi seríem, no? Però penso que a l'edat que tenim, doncs, poden sortir enfermetats o poden sortir coses que encara et lliguen més en aquella parella. Clar, si ara tu no estàs bé i estàs amb una salut i amb una independència, imagina't què pot passar si la parella que tu no toleres se't posa malalta o té algun problema. Aleshores, com tens el valor de deixar-la? Ja t'has amargat el reste dels dies. Vull dir...
Sí, per consciència, no? Per consciència.
Exacte,
moral.
Aleshores, si ara ja et fa por, imagina't que a sobre aquella persona pues, es posi malalta. Aleshores, pues, ja et pots despedir.
Però a la nostra edat, moltes vegades, busques parella per la por d'estar sol, per la por de que et pugui passar alguna cosa, per la por de dir, bueno, pues, arribes a casa i no trobes a ningú, aquesta soledat t'està matxacant. Però crec que tu m'has dit que t'has preparat per això.
Sí.
Com t'has preparat?
Bueno, pues, a veure, jo recentment em vaig canviar de pis a Badalona. M'he comprat un pis molt petit, amb dues habitacions, una per si mai m'han de cuidar, l'altra per mi. Tinc un pis totalment senzill, sense res al mig que no em provoqui una caiguda o un ensurt, que sempre pot sortir, però mínimament ho tinc preparat. Quan vaig fer el 70 vaig fer el testament vital, la qual cosa vol dir que si jo quedo en un estat pues, que no conec el meu fill o que, pues, que no vull seguir mantenint-me, i estic preparada mentalment a dir, bueno, avui estic bé, avui visc la vida al màxim i vull estar amb la serenitat de que avui per avui doncs, puc viure sola perfectament i no em fa por viure sola.
Tu fa dos dies vas tindre un accident domèstic, no?
Sí.
Com ho vas solucionar, estant sola?
Bueno, en el moment que em vaig quedar sola, una de les coses que no t'he dit és que vaig contractar la medalleta d'assistència. Aleshores, doncs, bueno, em vaig tallar amb un ganivet, em sortia molta sang. El primer que vaig fer va ser posar-me la medalla, trucar a l'ambulatori i després anar-me a l'ambulatori que em curessin, perquè bueno, la primera reacció va ser curar-me jo, però ja vaig veure que el tall era profund i davant d'un possible mareig o alguna cosa vaig detectar que el millor...
Et vas sentir ben coberta, ben apoyada per la
bueno,
per la Seguretat Social?
No, no, no. Allà bueno, em van dir que m'havien de cosir, però que no sabien si m'havia tallat un tendó i s'havien de fer radiografies i... Bueno, tres persones, però no em van fer res, em van enviar a l'hospital. A l'hospital, després de 2 hores i alguna més, em van atendre 4 noies, no sé si eren infermeres, suposo que sí, cap entenia el català, per tant, quan li vaig explicar que em vaig tallar amb un ganivet, van al·lucinar. Vaig tenir que canviar l'idioma perquè vaig pensar que no em traguessin les amígdales. I finalment, doncs, amb prou feines em van cosir entre dues i, bueno, no em vaig sentir ben atesa.
Quin hospital és aquest?
Hospital de Badalona.
Hospital de Badalona.
Sí.
Bueno, això també del tema de l'idioma és un problema, no?
És un problema, greu, bastant greu.
No pots explicar-te amb el teu propi idioma, no?
No.
I per què no vius amb el teu fill?
Bueno, el meu fill té 52 anys i penso que necessita la seva independència, la seva intimitat i fer la seva vida. Aleshores, pues, trobo molt egoista voler compartir casa amb ell. Ell ha de tenir la seva vida com jo la meva, que encara la tinc.
Però no, els fills no tenen l'obligació de cuidar dels pares?
A veure, tenen l'obligació si els pares ho necessiten. I si els pares volen. Jo ni crec que ho necessiti ni vull.
I en cas de que arribis en una situació de que no tinguis autonomia pròpia, aniries a una residència?
Mai.
Per què?
Perquè, bueno, jo a la meva família no l'he tinguda, però sí que he anat de visita amb amistats i, bueno, potser sí que és solució per a algú, però personalment a mi no m'agrada perquè ho trobo molt trist, perquè quan entren en un tarannà que aviat se'ls acaba la llum. Vull dir, la gent que està a la residència crec que els hi falta molta activitat i molt carinyo. Que no dic que estiguin maltractats o mal atesos, però els hi falta alguna cosa. És el meu punt de vista, cuidado, eh?
Jo l'altre dia vaig tindre una entrevista amb una directora d'una residència d'aquí de Calella i el seu programa, primer es diuen quan entra una persona en una residència de passar el dol, perquè vull dir canvi totalment d'ambient i tal i que qual, no? I nosaltres li ensenyem d'alguna forma una altra vegada a viure. La residència és un concepte que te'n vas a morir allà, no? Viure. I si veiem que aquesta persona està ja molt greu, tal i que quan la preparem per l'amor. Però, claro, aquest model, sobre el paper, està molt bé. Hi ha persones que han escollit a viure en una residència perquè se senten més segures, no? Però aquest model, pel que veig, tu no l'has vist, no?
No, jo no l'he vist.
I si tu, per exemple, tens aquest problema d'autonomia, de falta d'autonomia, què faràs? Com pots viure sola?
Bueno, una persona a casa, que per això tinc una habitació més de la que necessito, perquè aquesta persona em pogués cuidar, o sigui, posar una persona que visqui amb mi.
Existeix la possibilitat aquesta? 24 hores al dia, 7 dies de la setmana?
Doncs, a veure, necessita el seu temps, evidentment, però jo he viscut un cas d'una família, un matrimoni gran. Va començar el senyor amb Alzheimer i malauradament va seguir la senyora. I va trobar una cuidadora que acabava de venir a Barcelona, no tenia pis ni tenia res, i li va anar genial perquè, clar, vivia allà. Després va poder portar el fill, que també vivia allà, i aquesta senyora, amb l'ajuda del fill, va cuidar el matrimoni fins a l'últim moment. Per tant, aquesta parella sí que va anar degradant, però no va marxar del seu ambient.
Eren immigrants, no?
El matrimoni, no. Els cuidadors, sí.
Els cuidadors, sí, no?
Sí.
Bueno, això és una de les coses que a vegades la immigració cobreix aquestes necessitats.
Exacte.
I s'ha de tindre en compte, no?
Sí.
Bueno, o sigui, l'altre dia també llegia una cosa que em va cridar l'atenció, no? Hi ha un percentatge més alt de soledat entre gent jove que entre gent gran. Jo no hi crec massa en aquesta classificació que hi ha, que diuen soledat no desitjada i soledat desitjada. Jo crec, salvo que sempre hi ha excepcions, no? Que la soledat desitjada és molt dura. No? És molt dura, amb els moments actuals, perquè tu també tens una experiència familiar amb la que tu vas cuidar. El que tu no estàs predicant ara, sí, el vas predicar quan tu eres més jove, vas cuidar de la teva mare i del teu pare.
Bueno, jo vaig cuidar de la meva mare en el moment que em van dir que es moria. Aleshores, la decisió d'ella jo no la sé, suposo que va estar d'acord, però jo, sabent que es moria, no podia no estar amb ella. A part, jo també m'acabava de separar. Era absurd anar-me'n en un pis jo sola quan sabia que els meus pares estaven passant un moment bastant...
Però vas tindre que sacrificar moltes coses, no?, per viure amb ells, no?
Bueno, sí. Sí, però no te n'oblidis que jo sortia d'un molt mal matrimoni i en aquell moment...
Va ser un refugi, no?
Jo també em vaig trobar amb la família i per mi també era important. Vull dir, en aquells moments el meu fill puntualment es va quedar amb el seu pare i jo estava, o sigui, havia d'anar a viure sola. I...
Sí, que va ser un suport també per tu.
Exacte, vull dir, va ser una cosa que jo ni m'ho vaig plantejar de cara a mi. Era el que havia de fer i el que volia fer perquè la mare... oficialment en 6 mesos se'm moria i no vaig pensar res més. Però ara que ho dius, evidentment també va ser un refugi per mi.
Això estàs parlant fa 30 anys, no?
D'això fa 30 anys.
I encara te'n recordes molt de la teva mare, no?
Pues sí, molt.
I el pare el vas estar cuidant fins als 90 i pico d'anys, no?
Fins als 92, que va morir.
O sigui, dona la sensació de que som una societat molt més tolerant. Pensem més en els altres que en nosaltres mateixos, perquè el que tu vas fer, per pròpia iniciativa, ara no se t'ocorreix demanar-li al teu fill. Perquè...
No, però no te n'oblidis que els meus pares no m'ho van demanar, tampoc.
Claro, va ser per iniciativa personal.
Exacte. Jo no sé el meu fill què faria. Potser també faria el mateix. Però jo, conscientment, no li demanaré.
La Carmen, quan li he preguntat quines aficions tens, Carmen, diu totes. És una persona hiperactiva, però sobretot la que li agrada molt és el ball.
Sí, sí.
La soledat normalment es nota quan estàs sol i a la nit, no? Però és que tu és difícil trobar-te a casa, no? Perquè ho fas com a teràpia, ho fas perquè t'agrada, ho fas perquè...
No, ho faig perquè m'agrada. I el ball que més m'agrada és el swing. O sigui, a mi m'agrada ballar en parella. O sigui, la parella no m'agrada, però ballar en parella sí. Aleshores, com ball de saló és complicat perquè necessites parella, doncs he descobert el swing, que és un ball de parella, però social. Aleshores, no cal que vagis en parella. Vull dir, la parella ja la tens allà. i majoritàriament són gent jove, amb la qual cosa, doncs, clar, fan el ball quan no es treballa. Per tant, els horaris són uns altres.
I per què et trobes més satisfeta o més integrada amb gent més jove que tu que no amb gent de la teva edat o més grans? Per què?
Bueno, a veure, amb gent gran també m'hi trobo bé. El que passa és que, bueno, ho hem parlat moltes vegades, la gent gran es va acomodant generalment i, bueno, pues necessita potser menys coses. I la gent jove, pues, té més inquietuds, quan parla és més oberta, parla de tots els temes. A més, estic molt contenta perquè al principi tenia una mica de por, la veritat. Clar, són bastants anys que els hi porto, és com si estigués amb el meu fill. I obren molt, com si fos una més, i em truquen i m'expliquen i compten amb mi. I clar, aquesta activitat també se m'encomana.
I t'escolten? No? Els hi dones consells?
No, procuro no fer-ho. Procuro no fer-ho, però expliquen les seves coses. Jo procuro no donar consells. Els consells no són bons.
Tu vas començar a treballar molt jove, als 15 anys,
als 15,
no? I
sí.
Pràcticament et vas retirar als 60 anys, no?
Justos.
O sigui que vas cotitzar lo suficient per almenys tindre una pensió i tindre sí. La teva independència econòmica, no?
Exacte.
Molt bé, escolta, passem a un altre tema. A veure què penses tu de lo que jo et diré. Parlo en termes generals, eh? Vull dir, no vull que la gent pensi que estic parlant al 100%, sinó que un treball que va fer la Caixa pues, va arribar a aquesta sèrie de conclusions partint de la pròpia gent gran. O sigui, les persones grans estan deprimides i tristes. Pensa més en l'entorn que en tu mateixa, eh? Vull dir, perquè...
No, esclar, en mi no puc pensar perquè no estic deprimida. Gràcies a Déu. A veure, és veritat. O sigui, jo no sé el motiu, però la gent gran sembla, que no vol dir que ho sigui, però sembla que sempre estigui de mal humor. O sigui, agafen un riptus d'enfadats. I aleshores, pues, aquesta és la sensació que donen. Suposo que la societat ha fet un canvi tan gran que potser també és difícil d'assumir. I suposo que la gent doncs, arriba un moment que també es cansa de canviar, de pensar, d'admetre, i es tanca una mica amb el seu entorn, amb el seu jo, amb el seu dia a dia, i no volen obrir la ment a dir, pues mira, això que diuen és interessant, o això és nou, anem a veure què passa. I es queden una mica atascats, no? Encallats.
I com més gran es fan...
I com més gran, si aquest tancament doncs comença a no sé quina edat i no s'obre, doncs aquest tancament, lògicament, cada vegada és pitjor.
I pot estar situat a vegades en què passen coses a la vida, com per exemple que es queda viuda o viuda, etcètera, que això encara pot ser els aïlla més, no?
Evidentment.
Les persones grans també diuen que són més difícils de tractar.
Bueno, sempre s'ha dit que els problemes i els defectes i les virtuts, quan et vas fent gran, s'agraven.
Les virtuts també?
Jo penso que sí. I, bueno, pues et tornes a tancar i si tu estàs acostumat a, no sé, a tenir, no sé, un to de música a la tele, per dir alguna cosa, i sents un concert al carrer que està a tot volum, pues t'atabala, t'agòbia i no t'agrada. I no penses pues, que és un concert al carrer, no? És un exemple tonto, però vull dir que ens anem acostumant a lo nostre, i el que no és lo nostre potser et molesta, no?
Les persones grans tenen una tendència a viure aïllades i amb soledat.
Bueno, és difícil això, perquè, clar, a mi em costa pensar en generalitzar, tot i que és així. Però potser és perquè els hi falta una mica l'empenta, no? O sigui, a mi em passa també molts dies que estic a casa espatxorrada i penso, oh, ara m'he de vestir, arreglar i anar-me'n a... I penso, ah, no em ve de gust. Perquè sí que és veritat que això et passa quan et vas sent gran, potser cada vegada costa una mica d'arrencar, però és força de voluntat. Si no arrenques, et tanques.
El tindre amistats i el tindre certs compromisos ajuda?
Totalment. O sigui, com més amistats i més ambients diferents tinguis, més surts de casa. Perquè és el que et dic, mira, jo ara me'n vull anar a caminar i penso, oh, amb aquest dia, ah, oh, quina mandra, quin fred, quina calor. Però si has quedat amb, és igual el dia que faci. Has quedat i vas. Per tant, és imprescindible tenir relacions i poder tenir entorns com els casals o llocs on puguis trobar-te amb gent.
Les persones grans perden capacitats intel·lectuals.
Bueno, en molts casos sí, però també hi ha moltes coses per intentar mantenir-te. O sigui, has de seguir fent alguna activitat on el cervell et segueixi funcionant. O sigui, jo què sé, la sopa de letres, sudokus, llegir, jugar...
O sigui que no és un problema de capacitat, sinó és un problema de vulgue i de motivació personal, no?
Jo penso que a la vida tot és una motivació i un esforç personal, tot. En el moment, a veure si no parlem d'una enfermedad que t'obliga...
Sí, parlem situacions normals.
Situacions normals, vull dir, evidentment, la gent ens fem grans i no tens el mateix ritme, no tens la mateixa intel·lectualitat, no, però, vale, assumeix-ho, però no
No és per pèrdues de neurones, perquè se'n perden molt poques.
Bueno, vull dir, és i es generen, per... també.
Exacte.
Però si les deixem de fer servir,
exacte,
doncs aleshores és quan la cosa ja no va bé.
Les persones grans són asexuades. Què creus d'això?
Bueno, jo és una vegada més penso el mateix. O sigui, la sexualitat no s'acaba. És la motivació el que s'acaba. Si tu estàs amb una persona que et motiva, que et dona il·lusió, que et dona carinyo, doncs no tens per què deixar de tenir sexe. Ara, si estàs avorrit i fastiguejat, pues és el mateix que sortir a passejar. Dius, buah, ara me tengo que vestir, pues ara me tengo que desnudar.
Ara si m'ocorreix una cosa, com perquè tu tindràs pretendents, no? Vull dir,
bueno, no ho sé.
Com se lliga?
No ho sé.
No?
Això ho he perdut.
Sí? Vull dir, no em fas cas si hi ha algun pretendent que digui, bueno, et vulgui conquistar?
No tinc ganes. Tinc massa feina, ara.
Si ball el swing, vale, però res més, no?
No, o sigui... no, ja està, exacte.
Sí, sí. Segur que t'has tancat totalment amb això?
Sí, totalment.
Mira que l'altre dia de Catalunya Ràdio ens van demanar, a través de la FATEC, que veig si els hi podia portar dos parelles que s'haguessin enamorat a partir dels 65 anys i que la seva relació pues, funcionés, no? I van fer un programa sobre això, de l'amor és possible a partir dels 60 anys. I aquestes dues parelles van ser molt sinceres, Vull dir, tampoc esperaven trobar ningú fins que van trobar la persona adequada. Si tu et relaciones i tu convius amb altres persones, és, home, salvo que tu tinguis tancat de dir el 100%.
A veure, jo penso que sí, que existeix el que puguis trobar la persona adient i que et faci companyia, et faci feliç i perfecte. Vull dir, jo no critico les parelles i, a més, jo he sigut de parella tota la vida. El que passa és que ara, en aquest moment, doncs jo vull estar per mi. Vull dir, potser sona molt egoista, però vull estar per mi. No vull parelles, vull molts amics, però no parelles.
No?
No.
Però estàs tancada del tot, no?
Home, si ve el Richard Gere, igual dic, bueno, me lo pienso.
Però ja és gran, el Richard Gere.
Ja, també, però bueno, però encara està...
Mira, l'altre dia va vindre un matrimoni a donar-se d'alta, no? I em va cridar l'atenció com ella el mirava amb ell. Estic parlant de persones de la nostra edat, no? Dic, coi, dic, fixa't, després de tants anys junts, dic, amb quin carinyo, amb quin amor en quina cara l'està mirant de felicitat. Claro, rascant, rascant, portaven un mes i mig casats. Estaven, ara s'anaven de viatge de nuvis a la Palma. Dic, home, ara, ara ho entenc.
Ara ho entenc.
Però aquella cara de felicitat, ell era, era viudo i ella era soltera, no?
Ja.
Però dius, mira, han trobat l'amor.
Sí, perquè... sí, jo no dic que no, eh?
Que és bonic, això, dona.
Jo penso que és bonic i que es pot trobar, evidentment. El que passa és que, bueno, jo ja he tingut masses parelles, ja en tinc prou, ja he fet el cupó.
Bueno, el que dius tu, potser el que he de mirar és escollir més, més de
exacte,
forma més.
Exacte, ara que hi he après a escollir, ara no en tinc ganes.
Diu, la vida de les persones grans és poc interessant.
Bueno, això depèn de la vida que hagis tingut. Vull dir, si tu has tingut una vida interessant, penso que la bellesa també ho és.
Home, jo per experiència de les entrevistes t'he dit que totes les entrevistes han sigut molt interessants per la vida, per les anècdotes
clar.
I per les vivències que la persona gran aporta. Eh?
Clar, és que imagina't una mitja que estem parlant de 70 anys, quantes coses no hem viscut, bones i dolentes. Per tant, la bellesa ha de ser interessant, sempre.
Mm. La persona gran és una càrrega per la sanitat, per les pensions. Vull dir, és com, ja, com dius, escolta, que tu ens estàs costant molt diners per mantindre, no? Et sents una mica així, de dir, de com una càrrega social?
Bueno, sí, perquè penso que els polítics ho saben fer molt malament i bueno, potser no els agrada que ara la gent gran visqui tants anys. Abans la mitjana d'edat era bastant més baixa. Aleshores, mentre la gent gran, que començava amb doncs, 15, 16, 17 anys a treballar, fins als 60, 65, més o menys, hem cotitzat molts i molts anys. Però es veu que no ho han sabut organitzar, perquè, clar, ara nosaltres vivim molts més, els nois comencen a treballar més tard i resulta que nunca hay dinero para las pensiones. O sigui, per a altres coses sí, però per a les pensiones sempre ens estan amenaçant. Bueno, hauríem de mirar que la gent gran, tanta amenaça que sembla que som, també donem molta vida, perquè som els que sortim, som els que ajudem els fills, a vegades els nets, perquè tal com està ara el tema, un nano de 20 i pico d'anys, com pot viure sol en un pis? Si guanya a lo millor 900 o 1.000 euros i un pis et costa 1.200 de lloguer. Però si no fos sí. pels avis...
A Calella la segona economia és la de les pensions i les rentes.
Vale.
De la gent gran, la qual som importants amb aquest dit de que nosaltres també mengem, consumim i tal, no?
Clar.
El que passa és que dius, bueno, potser sí que hi ha hagut una mala administració, lògicament, dels recursos, veurem, a veure el que s'aguanta, i després també hi ha una cosa que és molt significativa, no? Per què arriba una edat i si un vol continuar treballant no el deixen? O sigui, sobretot si treballes en una multinacional, si és negoci propi, pots treballar els anys que vulguis, no? Però moltes vegades hi ha gent que diu, jo hauria continuat treballant i no m'ho permeten, o no m'interessa, o escolta, potser les condicions que em fan és que m'obliguen a jubilar-me. O sigui, també aquesta societat potser es tindria que replantejar això, perquè dius, a vegades se't diu, per què no treballes fins al màxim? Però si no hi ha feina per a gent de la societat tampoc t'accepta certes edats per entrar
exacte.
Dintre del món laboral, no?
En fi, que... Bueno, l'excusa és que és per donar lloc als joves, però
claro.
Tampoc és real.
No, per això
per
dic
tant...
que a vegades hi ha incongruències que dius no les acabes d'entendre.
No.
Jo vaig tindre que deixar de treballar als 65 anys i hauria volgut continuar, però era gran. I van,
sí,
donar,
sí.
Van donar feina a joves pagant el que menys, clar. Els interessos
exacte.
Comercials sempre són els que econòmics són els que pesen. No? A veure, la bellesa és sinònim d'enfermetat.
Bueno.
Per això us arregleu tant, les senyores, perquè quan sortiu al carrer us veguin més joves, més sanes, més guapes, lògicament. Emmascara alguna cosa l'excés de bellesa, l'excés de cuidado?
Bueno, una cosa no té res a veure amb l'altra. O sigui, la persona que és presumida i polida, per anar a tirar les escombraries, es posa guapa. I la que no, doncs tant li és. Jo penso que la bellesa s'ha de saber portar, però és a l'interior. a l'interior és el que predomina. Sí. Les arrugues no ens agraden a ningú. Això és així, però hi són.
Però és curiós, Carmen, perquè les dones produïu una provocació general. Perquè quan us trobeu, ai, quin vestit més maco, ai, escolta, aquesta de la peluqueria, vull dir, dona una sensació claríssima de que es fixen fins amb els mitjons que portes o la roba interior si es vegués, no? Cosa que els homes, en aquest sentit, potser bueno, ho veuen alguns però no ho diuen, no? Però hi ha un repte entre vosaltres de que a veure qui és la que surt més guapa, més arreglada.
Bueno, no ho sé, jo sóc de Barcelona i sembla una tonteria, però no ho és. O sigui, al ser una ciutat gran, aquestes coses no, jo no les he viscudes. He començat a veure-les quan he començat a tractar amb els pobles més petits. Però suposo que hi haurà gent que és una mica repta o enveja i hi haurà gent que és la sinceritat de dir «Ostres, que xulo, no? On l'has comprat?». Però no per res, sinó perquè realment trobes aquella persona que va guapa, però també en els homes. Vull dir, no solament a les dones. Vull dir, si tu et trobes amb un amic que porta no sé què, que t'agrada, doncs també li dius, oi, que guapo.
Però com a dona.
Clar, com a dona.
De home a home no us ho diem, això.
Però per què no?
No ho sé.
Pues és
no
ho
sé,
mateix.
Potser perquè no ens hi fixem tant, o potser no
sí,
hi ha tanta importància,
sí, que us hi
tal
hi fixeu.
I que igual, no?
El que passa és que, bueno, pues, no sé, potser és que no està tan ben vist o no estem acostumats. Però ara és igual, un home que una dona. Pues estàs
Mira, estàs guapo. Marca molt la societat, també et dic, perquè tinc la sort de viure en diferents parts d'Espanya, no? Hi ha dos capitals que m'ha cridat molt l'atenció per l'elegància, que és Saragossa i Sant Sebastià.
Sant Sebastià.
Vull dir que dius, bueno, doncs dona la sensació que això es contagi. Si tu surts ben arreglat i veus a la del costat ben arreglada, obliga a que la que surti i vagi ben arreglada.
Això és veritat.
Envellir és una... es percep com a negatiu?
Si no envelleixes, estàs mort. Vull dir que negatiu jo crec que no n'és. Has d'envellir i saber envellir amb, doncs, amb aquesta alegria de que estàs vivint, no? Si no envelleixes, no estàs.
No ens queda massa temps, lo qual passo al test final.
Vale, venga.
Al test final, per a veure si penses una mica com la majoria o no hi penses. Vull dir que això sí que és un tema, una resposta molt personal, depenent de tants factors, que és increïble, no? Ets feliç?
Sí.
Les has passat molt crudes, no? I dius ara que després, amb els 72 anys, després del que has passat, ets feliç?
Justament, pel que he passat, ara sóc feliç.
El 100%, pràcticament el 99%, va.
Sí, ara, sí, ara, no, no.
99% estic, de la gent diu que és feliç.
Estic...
Dels que han passat aquí, eh?
Estic molt bé.
Felicitats.
Gràcies.
Et casaries amb tu mateixa?
No.
Per què?
Perquè jo no em caso amb ningú ja.
Però és perquè no t'aguantaries com ets?
Pues igual no.
Busques un perfil diferent al teu?
No.
Bueno, busques.
No massa. No massa. Si ara hagués de començar a buscar, no massa diferent al meu. O sigui, tots els defectes, no. Però sí una persona oberta i una persona amb il·lusió i amb activitat. Sobretot a la nostra edat. Molta activitat i moltes ganes de viure. Si no, no anem bé.
Et consideres amortitzada? En el sentit de dir, bueno, pues ja la societat, pues bueno, té l'obligació de cuidar-me, té l'obligació de mantindre'm, té l'obligació de pagar una pensió i té una obligació de què tal, però ja no et demanen ni t'exigeixen. Ja, diu, ja ho has fet tot, ara disfruta que resultis... Bueno, disfruta, si pots, claro. Però vull dir, això a vegades comporta un sentiment amb un de dir, hòstia, ja no em fan cas, qualsevol suggerència que dono ja no em fan cas, no? Dic, estic amortitzat.
Bueno, no, jo no estic amortitzada. Jo encara vull donar bastanta guerra. Sí que em mereixo la pensió, evidentment, perquè he treballat molt, moltíssim, i com suposo que la majoria, però sí que em mereixo una pensió, em mereixo un respecte i em mereixo una atenció, com dèiem abans, sanitària, cosa que no tenim, però jo em veig encara amb molta força per fer i ajudar, si cal. I penso que encara tinc corda.
No, a més, és que com més iniciatives faguis i com més faguis participar la gent, també generes més riquesa perquè consumeixes més, no? Si tu organitzes una festa, hi ha un dinar.
Exactament.
Si tu organitzes alguna cosa, doncs també hi ha un gasto en quant a la decoració. A vegades la societat no se'n dona compte, per això moltes vegades insisteixo que a Calella la segona economia són els jubilats.
Sí, sí. La primera... No, a Calella i penso
bueno, molts puestos.
A que a molts llocs.
Claro.
Perquè és el que dèiem, el jubilat és el que...
Sí, sí.
El que fa, i el que surt, i el que ajuda, i és el que mou diners.
Es parla molt del cost de les pensions, 120.000 milions d'euros a l'any, no? A tot Espanya, lògicament, no? Però si li fiqués en valor a tot el que nosaltres fem, com pujaria això?
Sí, sí.
Vull dir, el que has dit abans, a vegades l'ajuda als nets, als fills, tal i que igual, fiqueu en valor tot això, no? Mm. I el consumisme que tu fas, i les festes, o els viatges, o el que sigui...
Però això no interessa.
Perquè això no interessa. Però bueno, almenys ho diem perquè siguin sí. conscients de dir
a veure si algú ho escolta
que, sí, sí, no, ho escolten, el que passa és que el que dius tu, bueno, doncs val més callar perquè com si rebel·lin veurem a veure el que passarà. Tens projectes a 5 anys?
Bueno, sí, procuro tenir sempre algun projecte.
Com quins?
Ara el més immediat és un pis que es compra el meu fill o que comprem entre els dos i veure'l instal·lat en el seu pis, que comenci una vida nova, a prop de casa meva. O sigui, el tindré molt a propet. I bueno, i a partir d'aquí pues, seguint fent algun viatge o alguna xarlotada que se m'ocorreixi.
Ahir t'he dit també que la Carmen a Badalona viu a una zona privilegiada, eh? Molt a prop del mar, una zona nova, al port, jo crec que està a prop al port també, no?
Sí, a zona, al Canal Olímpic.
Al Canal Olímpic, la qual aquella zona ha canviat totalment tot el paisatge aquell, eh? Vull dir que has escollit bé, i si tens el fill a prop encara més.
Super.
I viatges, dius també? Projectes a 5 anys?
Sí, bueno, sí, sí, algun viatge... Tinc moltes ganes d'anar al Marroc, que no ho conec i em fa molta il·lusió, i, bueno, no sé, algun altre viatget... Que pugui sortir.
Carme, tens por a la mort?
No. A la mort no, al patiment sí.
Bueno, gràcies a Déu, bueno, clar, el patiment físic es pot solucionar a través ara dels medicaments que hi ha, i els analgèsics i els anestèsics i tal, no? Però bueno, l'important és que dius que estàs preparada, no? Saps que això arribarà i...
Ah, no, això cap problema. Està molt assumit.
És una resposta majoritària de la gent gran, que som els que estem més a prop, teòricament, en general,
sí.
de la mort, de que no fa por la mort.
No.
Ni penses moltes vegades. No? Estàs preparada per una situació extrema? Tu la superaries? Quan dic una situació extrema, és a dir, escolta, un diagnòstic irreversible d'enfermetat per part teua, la mort d'una persona molt, molt afí a tu, tu creus que per la teua forma de ser, caràcter, fortalesa, estàs preparada per superar-la?
Home, jo, una cosa meva, potser sí. Una mort així és propera, no.
Mira, també et dic una cosa, també dic una cosa que a mi m'ha reconfortat, no? Durant aquest programa passar gent que ha viscut aquestes situacions,
ja.
I t'asseguro una cosa, que descobreixes la fortalesa que tens quan et passa,
Sí, sí.
Bé, hi ha gent que no ho supera i tal i que qual, no? Però hi ha gent que dius, ho ha superat, o almenys no és que ho hagi superat totalment, però sí ha tingut la fortalesa suficient per continuar vivint,
Sí, suposo que surt aquesta fortalesa, però bueno, és un tema que no vull ni pensar-lo.
Però, sí, però estem més preparats del que mos imaginem. A vegades diuen, ara que tu ja has viscut una llarga vida, la vida és un premi?
Sí, penso que sí.
La gaudeixes?
Ara, en aquests moments, he après a fer-ho.
Creus en Déu?
No.
I en què creus?
Bueno, crec que hi ha un infinit, que som energia i que ens mou una energia positiva i és el que ens fa tirar endavant.
quan tu necessites un recolzament amb soledat, que algú t'impregni de força interior, què fas? A qui parles?
En aquests moments intento interioritzar-me i traslladar-me a l'infinit. No hi ha una cosa present.
I això et carrega les piles?
Déu-n'hi-do. M'ha costat, arribar aquí, però ara sí.
Perquè t'ho dic perquè moltes vegades hi ha astròlogues, entre algunes les conec jo, diu, no et pots imaginar la quantitat de gent que cada vegada em ve a veure perquè li dona seguretat en prendre decisions o donar-li solució als seus problemes, no? La qual això és un dèficit de potser de creences, de que hi ha algú que el pot ajudar, o de fortalesa interna, no? O sigui que necessària sí que ho és.
No, creure en algú s'ha de creure, perquè penso que és un pilar on ens anem a protegir, no? O a resguardar, no sé. Però bueno, jo ja fa molt temps que no crec en Déu. És el que t'inculquen, perquè no ens ensenyen una altra cosa, però la vida també et va portant per diferents camins.
No vas a missa?
Pues no, més aviat no.
És millor el passat o el present?
Per mi és el present, el moment aquest. És el que vius.
La vida i les circumstàncies t'han dit de que viu el moment, que demà no saps el que passarà, no?
No, demà dintre de mitja hora. Vull dir, ara estem aquí superbé, molt relaxats i a gust, i quan sortim no sabem. Vull dir, s'ha d'aprofitar el ja.
És totalment veritat això, Carmen, perquè a vegades vas descobrint que a certes edats et passen coses que lògicament no et passaven abans, o que abans les solucionaves potser sense donar-te compte, i ara veus que el cos no es reacciona de la mateixa forma,
bueno,
no? El qual et fa veure una mica de dir, ojo, que tu no ets immortal, eh? A vegades dius, a mi aquestes coses no em passen, no?
Fins que et passen.
I passen. O tal i qual, o tu mateix et claves un ganivet al dit, hòstia, doncs perquè no tries el dit, no?
Sí, sí.
Dius, a vegades aquestes tonteries són les que te'n dones compte que dius, a mi també em passen. Quin consell donaries a la societat que t'envolta?
Ah, quina pregunta més complicada. Bueno, no sé quin consell podria donar. Els consells no són mai bons, ja ho saps. Però el que està clar és que hauríem de tenir una mica més d'humanitat, una mica més d'humanitat i una mica més de... Bueno, el que abans es deia... Bueno, ara no em surt la paraula, conviure amb la gent. Però sobretot més humanitat, que crec que s'ha perdut una mica. Civisme, ara m'ha sortit la paraula. Més civisme i humanitat.
I com que sense estar acabant el temps, que aquí passa el temps volant, i damunt més retallen
sí,
temps
ja,
i tal.
Sí, ja t'estan dient, no?
Ari, en aquest test, per primera vegada, inclueixo una nova pregunta. I no és per dramatitzar. No és perquè consideri la gent que sóc negatiu. No és perquè diguis, d'això perquè em parles. Però ho tenim molt a prop. Tens por a una guerra?
Això sí que em fa molta por. Això em fa molta por. I prefereixo no pensar-hi, que no sé si és...
Si és bo o dolent,
si és bo o dolent. Però penso que les guerres és una manera més de manipular i d'aconseguir que sortim d'aquest món molts que sobrem, i no vull pensar-ho perquè és una cosa molt cruel.
Però no estaria de més el que potser la població estigués una mica assabentada que ha de fer en cas de que això passi, no? Diuen que val més prevenir que no curar. Altres països europeus estan preparant una mica la població, Déu vulgui que no passi mai res, però... escolta, tenim l'exemple de la Dana, no? Si no s'avisa a temps, imagina't el desastre que hi ha hagut, no? En cas d'una guerra, no sé si és bo que la societat estigui preparada. Tenim exemples a prop, eh?
Ja, però això seria una prevenció i una informació que haurien de fer els polítics.
No, bé, això per supost, però també, d'alguna forma, també és bo que nosaltres conscienciem una mica de dir, ojo, que això no és el paraíso terrenal, eh?
No,
Vull dir que aquí poden passar coses que tal. Bueno,
ens fan fora, no?
Han sentit que s'ha acabat el programa.
Molt bé.
Carmen, gràcies per haver vingut.
Gràcies,
s'ha
a tingut, tu.
S'ha tingut que desplaçar des de Badalona fins aquí, o sigui que ens estem internacionalitzant, ja no
sol
gent de Calella, sinó Calella també gent dels alrededors. Crec que ha sigut molt interessant aquesta entrevista, t'has sincerat.
Gràcies.
I crec que servirà d'exemple amb altres altres, no? És habitual dedicar també una cançó, Jo et dedico un swing.
Oh, que bien, gràcies. El balles?